Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El fort vent i la baixa humitat compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de l'Alt Millars, que crema des de fa 5 dies. Hi ha prop de 4.000 hectàrees calcinades i 1.500 persones desplaçades. 38 comarques en alerta per incendis forestals a casa nostra, una extensió mai vista en un mes de març. Els agents forestals ja han suspès 12.000 autoritzacions per fer cremes forestals i ara mateix no es poden fer barbacoes ni calçotades a pràcticament cap punt del país. El cas d'abusos al Liceu Francesc de Barcelona podria afectar fins a 5 menors, 4 nenes i un nen d'entre 5 i 6 anys, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha dues denúncies formals i els Mossos investiguen un monitor per tocaments. El Departament d'Educació recorda que l'escola depèn de l'estat francès, però ofereix suport per aclarir els fets. El govern anuncia un pla pioner contra la pressió estètica que obligarà les marques de roba a oferir un ventall més ampli de talles. El pla, que té un pressupost de 12 milions i mig d'euros fins l'any 2026, preveu impulsar una seixantena d'accions també en l'àmbit laboral, de la publicitat o de l'esport. Educació incrementa en 8.000 noves places l'oferta de formació professional per al curs que ve. En total se n'oferiran 171.000 i les opcions professionals que més tornen a créixer són sanitat, electricitat, electrònica i màrqueting. José Manuel Miñones i Héctor Gómez són els nous ministres de Sanitat i Indústria en substitució de Carolina Darias i Reyes Maroto, que han plegat perquè es presenten a les eleccions municipals del 28 de maig. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentat que no s'hagi aprofitat aquesta remodelació per rellevar també la titular d'Igualtat, Irene Montero, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Màxima atenció política a Israel, a l'espera que el primer ministre Benjamin Netanyahu decideixi què fa amb la polèmica reforma judicial que impulsa. El president del país demana que l'aturi. El principal sindicat ha fet una crida a la vaga general que ja s'està notant en infraestructures clau. El flux migratori continua a Itàlia. Aquesta nit un vaixell procedent de Líbia ha arribat a un port de Calàbria amb 650 homes a bord. Durant el cap de setmana han arribat a les costes italianes més de 4.000 persones. El Teatre Català torna a omplir platees. Els professionals asseguren que ja és molt a prop la plena recuperació del sector i ha ajudat al desplegament de noves estratègies, com ara programar més d'una obra en un mateix teatre o oferir horaris més conciliadors. Avui, justament, és el Dia Mundial del Teatre. Els esports.
Marc Márquez no disputarà el Gran Premi de l'Argentina, ja que s'estarà recuperant de la fractura del dit polze que es va fer ahir a Portimau. Márquez, a més, podrà estalviar-se la sanció que hauria de complir a l'Argentina i podrà arribar a Austin en principi net de sancions. Avui es juguen més partits de classificació per l'Eurocopa, entre els quals un Països Baixos Gibraltar, un Irlanda-França i un Polònia-Albània. A la Lliga Femenina, empat a dos del Llevant les Planes amb el Madrid, que deixa l'equip 11. I en tenis, avui es juguen els 7 últims partits dels 16ens de final del Masters 1000 de Miami a la Lliga de Futbol Sala a les 9, Jaén-Barça.
I el temps, sol aquesta tarda, amb alguns núvols al Pirineu i en punts de les Guilleries i el Coll Sacabra. Les temperatures màximes quedaran més frenades que ahir i el vent anirà fluixant. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia, primer amb aquesta última hora sobre la situació de l'incendi al País Valencià i de com estan les comarques a casa nostra, 38 en concret, en alerta per incendis forestals. Estem també pendents d'aquest pla pioner que ha anunciat el govern per combatre la pressió estètica que reben els joves i que comporta, entre altres coses, que un 60% de les noies de 18 a 24 anys admetin que se senten insatisfetes amb el seu cos. Us explicarem el cas de suposats abusos al Liceu Francesc de Barcelona per part d'un monitor que hauria fet tocaments durant alguns mesos, a 5 menors, 4 nenes i un nen d'entre 5 i 6 anys. De moment hi ha dues denúncies formals que investiguen els Mossos. El pla de xoc que té en marxa el Departament per reduir la densitat de senglars al Departament d'Acció Climàtica a Collserola ha aconseguit un èxit històric de captures a la zona. Ens diuen que l'any passat es van caçar prop d'un miler de senglars i això permet rebaixar de 17 exemplars de senglar per quilòmetre quadrat a 12. Us explicarem una iniciativa que s'ha posat en marxa en un institut de Manresa de posar música a les 8 del matí, quan hi entren els alumnes, però sempre música amb lletres que ni siguin sexistes ni nocives. Un projecte que permet reflexionar sobre quin missatge hi ha al darrere dels temes que escolten els adolescents. I anirem a Solsona, on l'Ajuntament acaba de crear una escola pública de jardiners i manobres per persones a l'atur, amb la intenció d'ajudar els empresaris de la comarca que no troben persones formades en el sector de la construcció. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El vent de fins a 70 km per hora i la humitat baixa compliquen molt les tasques d'extinció de l'incendi de l'Almillàs, que crema des de fa 5 dies i a prop de 4.000 hectàrees calcinades i 1.500 persones desplaçades. El president espanyol Pedro Sánchez ha visitat aquest matí el centre avançat de comandament, on hi tenim els nostres enviats especials, el Miquel Jarque i el José Antonio Muñoz. Miquel, bon dia, explica'ns-ho.
Hola, molt bon dia, Marta. Doncs en el pitjor dia d'aquest incendi de sisena generació, el president espanyol s'ha felicitat perquè no hi ha cap víctima, si danys materials, sense valorar encara, i ha advertit que aquesta és una evidència del canvi climàtic que alguns neguen.
Estamos saliendo del invierno y ya nos estamos encontrando incendios propios de meses de verano. Y eso tiene mucho que ver con la emergencia climática que está atravesando el mundo y que, por desgracia, también impacta de manera particularmente intensa en el Mediterráneo y, sin duda alguna, en la península ibérica y en nuestro país.
Alcaldes i veïns denuncien, però, una gestió forestal molt deficient d'aquest territori, on ara mateix combaten el foc 500 bombers i 20 mitjans aeris.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
A Catalunya, aquest risc d'incendi és alt o molt alt a 38 comarques, una extensió excepcional en un mes de març. La sequera que patim des de fa 2 anys i mig, sumada al vent que bufa, sobretot al sud del país, i el fet que sigui època de cremes agrícoles, és una combinació de factors extremadament perillosa pel que fa al risc de focs forestals, Montse Poblet.
Sí, el mapa del Pla Alfa per risc d'incendis està pràcticament tot pintat de vermell i de taronja, perquè tenim 21 comarques a nivell 2, és a dir, en perill alt o molt alt, 17 en nivell 1 i només 4, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Vall d'Aran i el Pla d'Urgell, a nivell 0, en perill baix. Miquel Àngel García, cap de l'àrea regional dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, la zona on ara mateix hi ha més perill, ens parla d'una situació inèdita per aquesta època de l'any.
Això és excepcional, perquè és una extensió de terreny tremenda, no? Més puntualment podríem parlar, doncs, jo sé, dels Empordans, de les Terres de l'Ebre, etc., puntualment. Però tan generalitzat en aquesta època, no. És un fet excepcional, clarament.
García no descarta que, si la situació no canvia, durant la Setmana Santa s'hagi de restringir l'accés a alguns espais naturals, tot i que de moment descarta que sigui una mesura generalitzable.
A nivell general, en principi, no. Però tot dependrà també d'això, de l'evolució de la meteorologia i del risc d'incendi d'aquests propers dies.
De moment, el que sí que se suspenen són les autoritzacions per fer foc, ja sigui per cremes agrícoles, barbacoes o calçotades. Només avui se n'han suspès 12.000.
Doncs a Camarasa, la Noguera, els bombers continuen revisant el terreny cremat aquesta nit al costat del riu Segre, doncs precisament per evitar revifades pel vent. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest foc ha cremat una hectàrea i mitja de vegetació de ribera.
Sí, en una zona molt seca, just davant del nucli de Camarasa. Va començar ahir cap a les 7 de la tarda. Tot indica que la causa va ser un arbre que va caure sobre una línia elèctrica per culpa del vent, que també va estendre el foc ràpidament. A la nit, els bombers han pogut controlar l'incendi i ara ja no hi ha flames ni fum, però tot i això continuen revisant la zona. Elisabet Lizaso és l'alcaldessa.
Deixant una realitat que tenim tots ara davant, que serà dur i hem d'estar tots molt curosos, tots molt responsables, i tindré clar que això pinta difícil.
La Noguera és una de les comarques on s'ha activat el nivell 2 del Pla Alfa.
Una i pràcticament 10 minuts, el govern anuncia un pla pioner contra la pressió estètica que obligarà les marques de roba a oferir un ventall més ampli, sobretot de talles. És el pla que té un pressupost de 12 milions i mig d'euros i que preveu fins a 60 accions, també en l'àmbit laboral, o de la publicitat marriera.
El 60% de les joves de 18 a 24 anys se senten insatisfetes amb el seu propi cos i prop de la meitat de les noies de 12 a 16 es volen aprimar. Són dades que parlen per si soles, segons la consellera d'Igualtat i Feminisme, Estània Verge, que demana acabar amb la pressió estètica.
Volem que les dones deixin d'estar en guerra amb el seu cos i per això combatre la pressió estètica és part de la transformació feminista que impulsa aquest govern.
A través de la reforma del Codi de Consum, que impulsarà el govern els propers mesos, es vol obligar les marques a oferir més talles, com ha avançat la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí.
En l'àmbit de les botigues de roba, la imminent reforma del Codi de Consum de Catalunya contemplarà dues obligacions. La primera, que les grans multinacionals radicades a Catalunya hagin de tenir una oferta de talles més àmplia, i la segona, que totes les botigues hagin d'informar de l'equivalència del seu sistema d'organització de talles amb les mides corporals.
A més, es promourà la diversitat corporal a les xarxes socials, a la publicitat i als mitjans de comunicació, i en l'àmbit laboral o esportiu s'impulsaran recomanacions per evitar uniformes o equipacions sexualitzades, i es farà també una prova pilot per promoure els processos de selecció de personal amb currículums sexoanònims per evitar les discriminacions d'aparença, sexe, raça o edat.
Els Mossos investiguen un monitor del Liceu Francès de Barcelona per suposats tocaments a menors d'edat. Els han arribat dues denúncies formals, però segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, hi podria haver fins a 5 víctimes en total, 4 nenes i un nen d'entre 5 i 6 anys. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. El monitor hauria fet tocaments a aquests menors de forma continuada en el temps fins a convertir-se en diaris durant almenys 5 mesos. Segons fonts properes al cas, aquest monitor estava contractat al servei de menjador i aprofitava la proximitat als nens i la confiança que hi tenia per fer-los aquests tocaments. La pista la va donar una de les víctimes, una nena de 5 anys, que va explicar a la seva mare que havia sigut agredida sexualment en diverses ocasions per un monitor que li havia demanat silenci. Ràpidament van portar la nena a l'Hospital Sant Joan de Déu per examinar-la i els Mossos van obrir una investigació. Poc després, una segona família va presentar una altra denúncia, la d'una menor de 6 anys. Totes dues nenes per separat coincideixen en el relat i això és el que fa plausible, segons els especialistes consultats pel Matí de Catalunya Ràdio. El conseller d'Educació s'hi acaba de pronunciar.
Aquells fets i màxima contundència, zero tolerància davant de qualsevol tipus de violències. El Liceu Francès és un centre educatiu que depèn de l'estat francès, no depèn de l'estat català, i per tant, doncs, el que fem igualment és posar a disposició de l'alumnat i del centre la unitat de suport d'atenció a les violències i posar a disposició de la investigació judicial que està en curs, que està oberta, al Departament d'Educació.
El Liceu Francès ha activat el protocol d'educació previst per aquests casos de violència i l'empresa on treballa aquest monitor, Serunion, l'ha suspès cautelarment de feina, però no de sou.
L'Audiència de Barcelona jutja tres nois acusats d'una violació grupal al pis d'un d'ells al setembre del 2018 a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. La víctima va conèixer un dels processats per Instagram i van quedar per primer cop el dia en què, suposadament, hi va haver l'agressió sexual en grup. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Núria Jar, bon dia.
Bon dia.
Què han explicat, Núria, els tres acusats i la víctima?
Doncs dos dels tres acusats han admès haver tingut relacions sexuals amb la noia, segons ells, consentides i de forma individual, mai en grup. En canvi, ella ha dit tot el contrari, que tots tres la van violar alhora i contra la seva voluntat, malgrat que mai ho va dir obertament perquè estava bloquejada per la situació. Tot plegat hauria passat un matí al domicili d'un dels acusats a Vilanova Nova i la Geltrú, després que els nois la passessin a recollir per Barcelona quan tornaven de festa. Segons els acusats, la noia els hauria demanat diners a canvi d'haver mantingut relacions sexuals amb ells, però ella ho ha negat. La policia local va detenir els tres nois aquell mateix dia al domicili on hauria passat tot, després que la víctima els denunciés quan va sortir del pis. Els agents han donat veracitat al relat de la noia aquest matí a l'Audiència, que la defensa dels nois ha intentat desmuntar amb nombroses contradiccions del relat de la noia. La Fiscalia els demana 14 anys de presó per cadascun dels acusats i 4 anys més per un d'ells pertinença de drogues. El judici ha de quedar avui ja vist per sentència.
Gràcies, Núria. Bon dia.
Bon dia.
I desarticulada a Sabadell, al Vallès Occidental, una organització criminal especialitzada en el tràfic de dones que després eren explotades sexualment. La Policia Nacional Mar ha detingut 5 persones i ha alliberat 7 víctimes.
Sí, les dones eren captades a Colòmbia amb la promesa d'una feina de cuinera i un cop a Barcelona els
prenien tota la documentació i les obligaven a prostituir-se. Vivien amuntegades en un pis de Sabadell sota vigilància i amenaces, com ha explicat a Catalunya Informació la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Isabel Sánchez.
I les víctimes eren obligades a exercir la prostitució les 24 hores del dia en un pis prostíbul de Sabadell, controlades mitjançant càmeres, pis on també vivien molt males condicions d'higiene. Cal destacar que algunes fins i tot van ser agredides físicament per no voler mantenir relacions sexuals amb algun client.
La setmana passada els agents van entrar en dos pisos de Sabadell i van recollir documentació que acredita almenys 20 víctimes del grup. Dos dels 5 detinguts ja han ingressat a la presó i els altres 3 han quedat en llibertat amb càrrecs.
És en punt un quart de dues. Aquesta hora a Catalunya Informació mirem com tenim la circulació i el transport públic. En connexió amb l'equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs amb una única incidència, un camió avariat a l'autovia A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció Lleida. Està situat al voral, però també ocupa part del carril de la dreta i provoca retencions des de Sant Joan d'Espí, entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu en direcció Lleida. Sobretot molta precaució si esteu circulant per aquest punt. En canvi, han retirat els vehicles implicats en una col·lisió a la ronda de dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i ja s'està normalitzant la circulació en aquesta zona. Encara queda una petita retenció a la C31 Nord, l'autopista del Maresme a l'altura de Badalona, en sentit sud, direcció Barcelona, i ara s'està intensificant també la circulació a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la zona Fòrum en direcció al Nus del Llobregat. Pel que fa al transport públic, segons informen les diverses empreses operadores, ara mateix no consten noves incidències. Actualitzem dades d'aquí a 3/4 d'hora.
Gràcies, Mariluz. Per cert, balanç positiu del primer cap de setmana de reducció de velocitat a la P7 entre Martorell i Gelida per lluitar contra la sinistralitat en aquesta via. Com a mínim és el Departament d'Interior que fa aquesta valoració, diuen, molt positiva, que gairebé la totalitat de conductors han respectat la nova mesura de baixar la velocitat permesa a 100 km hora en aquest tram. Purificació Barcelona és el que ha explicat el director general de Trànsit al matí de Catalunya Ràdio.
Sí, Ramon Lamiel, creu que anem per bon camí.
Vam poder veure que pràcticament el 98% dels vehicles controlats respectaven la mesura. Vam controlar l'entorn de 8.700 vehicles i van haver-hi 90 sancions. Per tant, hi ha un grau de compliment elevat.
La Miel admet, però, que calen uns mesos i també uns quants caps de setmana d'operació sortida per veure la viabilitat de la mesura.
Ara per ara, Trànsit no es planteja reduir encara més la velocitat en trams conflictius de la P7.
Però no descarten fer-ho més endavant. I sobre l'altra mesura, que ha entrat en vigor aquest cap de setmana, la de prohibir que els camions facin avançaments, la Miel explica com controlaran que es compleixi.
Farem servir, per primer cop nosaltres, com a Servei Català de Trànsit, drons, per calcular i veure quin és el respecte que es fa d'aquesta mesura i també veure quina és la distància de seguretat que segueixen els vehicles.
Trànsit també té previst instal·lar nous radars a la P7 entre Martorell i Gelida. L'objectiu de tot plegat és reduir la sinistralitat en aquest tram de l'autopista, on el volum de vehicles ha augmentat un 26% des de la retirada dels peatges.
I ens queda la previsió del temps. La crònica d'en Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
El més destacat d'aquesta setmana és l'augment de la temperatura entre dimecres i sobretot dijous, però no a tot arreu es comportarà de la mateixa forma. De fet, s'espera que pugi la temperatura d'una manera molt notable a l'interior i Pirineu. De fet, dijous a l'interior no es descarta que algun observatori es pogués acostar als 30 graus, clarament, però, per sobre dels 25, i, en canvi, arran de costa, la línia costanera, localment les màximes podrien baixar i quedar per sota dels 20, fruit del vent marítim. De moment, els propers dies, poques complicacions al cel. Aquesta tarda tampoc serà una excepció. Alguns núvols al Pirineu, Guilleries, Collsacabra i vent a la baixa.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Amb un miler de captures l'any passat, s'ha aconseguit reduir gairebé en una tercera part la densitat de senglars a Collserola. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, la densitat d'aquests exemplars ha passat de 17 a 12 per quilòmetre quadrat. David Àngela, la majoria de les captures no han estat embatudes.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, gairebé un miler de captures, però atenció, perquè el gruix s'han produït en l'àmbit urbà, en accions excepcionals perquè, com recorda Josep Pena, el director dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, les batudes, en aquest context, estan prohibides per raons de seguretat.
De gairebé 1.000 senglars que hem caçat el 2022, que s'han capturat el 2022, el 60% ha estat en àmbits urbans, no? I s'explica per això, per facilitat, no?, d'accés a alimentació, de poques traves, no?, que té aquest exemplar habituat a aproximar-se, no?, en aquests nuclis molt poblats.
Tot i això, Josep Pena defensa la vigència de les batudes, entre d'altres mesures, per combatre el senglar.
La batuda també, quasi bé s'han capturat 100 exemplars el 2022. També confiem molt en una altra modalitat, que és la de guany nocturn, que també és un instrument molt precís i molt quirúrgic. 273 exemplars amb aguanys nocturns, també és un esforç important. I el que hem de fer és continuar exercint aquesta pressió cinegètica, però alhora combinar-la amb altres mesures complementàries, com pugui ser la concentració ciutadana, com pugui ser la gestió dels hàbitats.
És clar que el més important per controlar la població de senglars és dificultar-los l'accés al menjar, però, David, la sequera també hi pot jugar un paper important.
Doncs sí, aquests animals també pateixen un estrès hídric que els fa aproximar-se als nuclis urbans per buscar aigua, segons en Josep Pena.
La sequera fa que el senglar es desplaci del seu hàbitat natural per buscar un recurs escàs als llocs on és més fàcil d'accedir, no? Per tant, jardins, horts urbans, tots aquests elements són llocs, no?, on hi hagi recs, a gota, doncs són llocs on el senglar intentarà aproximar-se, no?, a la recerca de l'aigua. El que hem de fer també és protegir aquests espais.
De tota manera, Pena assegura que la reducció d'exemplars és una molt bona notícia i que s'està en una bona línia, però que cal no abaixar la guàrdia.
Els regants del Canal d'Urgell comencen avui la campanya més complicada dels últims 15 anys per la sequera i les escasses reserves als embassaments. De moment, es cobreixen amb limitacions les necessitats d'aigua del cereal d'hivern. La situació més incerta la viuen els productors de fruita, que ara per ara encara no tenen garanties que puguin regar fins a finals d'estiu. Estela, l'únic que els asseguren des de la comunitat de regants és que tindran aigua per salvar els arbres.
Sí, exacte, un cabal mínim per garantir la supervivència dels fruiters. Això seria en el pitjor dels casos, si gairebé no plogués aquesta primavera. En tot cas, els fruticultors ja pensen en diferents escenaris, com haver de sacrificar part de la collita o afrontar les dificultats d'haver de vendre fruita més petita. N'hem parlat amb el Pep Vidal, que té una vintena d'hectàrees de pomeres a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell.
Sí, aquest any ho passa molt malament, l'any que ve igual, jo què sé, igual no fa pomes. Llavors hi ha gent que diu d'estirar les pomes a terra, hi ha altra gent que diu de deixar-les i que farem pomes de calibre molt petit, però clar, això igual després es deixa de l'arbre i no les vol ningú i no te les compren.
Sigui com sigui, la preocupació és patent.
De veure mon pare i mon padrí, que ja té una edat, no havia vist mai això, que estiguin tan preocupats per alguna cosa així, perquè d'aigua n'hi ha molt, molt poca.
Molts pagesos ja van optar per canviar el panís per cereal d'hivern, blat i ordi, perquè són cultius que requereixen menys aigua. És el cas del Manel Puig, de Preixana, a l'Urgell, que ja començarà a regar aquesta setmana.
Estem pendents de fins quan tindrem aigua per regar, si la tindrem en condicions. El que està clar és que s'ha reduït la dotació d'aigua, és el més normal, tenim menys aigua, hem reduït dotacions a les boqueres, i per tant això ens comportarà que potser tardarem una mica més a regar les nostres finques.
Ara per ara, les reserves als pantans d'Oliana i Rialp són escasses i hi ha un 50% menys de reserves de neu que l'any passat.
Salou reclama l'arribada de l'Ample Europeu a la nova estació ferroviària que s'està construint davant mateix de l'actual baixador de Port Aventura. Les obres s'acabaran l'estiu de l'any vinent i l'Ajuntament la vol convertir en un nexe de connexió intermodal. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Explica'ns quina activitat hi ha ara i en què es vol convertir aquesta nova estació.
Mira, l'estació de Salou és ara mateix un cul de sac de la línia ferroviària de Rodalies R17 i RT2 després del desmantellament de la línia de la costa, però l'alcalde Pere Granados vol que es converteixi convertir-s'hi en un nou pol d'atracció d'usuaris i connectar la capital de la Costa Daurada amb Europa amb trens d'alta velocitat. L'enllaç, de fet, és una reivindicació històrica de Granados perquè ara mateix no forma part de cap pla oficial, però la nova estació ja preveu utilitzar una zona d'aparcaments per encabir-hi les noves andanes per si algun any s'acaben fent.
És una reivindicació basada en un document del propi corredor del Mediterrani i en el que estem treballant per tal de que vegin aquesta necessitat. Però és un desig que en aquest cas, insisteixo, una reivindicació, perquè nosaltres entenem que era una millora dels serveis per Salou.
Les obres de la nova estació de Salou s'acabaran l'agost del 2024. També hi tindrà aturada el tramvia del Camp, no hi ha data però encara, i s'hi farà una estació d'autobusos annexa, de la qual l'Ajuntament tampoc ha dissenyat encara el projecte.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
El tram entre Castelldefels i Cornellà serà el primer on aquest estiu es posarà en pràctica un corredor de bus ràpid. Es tracta d'intervencions a la xarxa viària entre municipis amb carreteres molt congestionades per prioritzar això, l'autobús. El govern en posarà en marxa 5 més els pròxims 2 anys. On serà en Joan Garcia?
Entre Salt i Girona, l'estació de tren de Blanes i la d'autobusos de Lloret, Terrassa i Sabadell, Sabadell i Castellà del Vallès i Riera de Caldes i Palau-Solità i Plegamans. En cada corredor s'actuarà de manera diferent i hi haurà o bé carrils bus específics, o bé mesures en interseccions o rotondes, i s'incorporaran també vies ciclistes i per a vianants. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha explicat la novetat de la iniciativa.
És la primera vegada que el govern de la Generalitat intervé sobre les infraestructures per tal de tenir una preferència per l'autobús, per tal de poder a fer que l'autobús interurbà sigui una solució més ràpida, sigui una solució prioritària.
Veurem novetats com ara que l'autobús travessi l'interior d'una rotonda, com s'ha planejat, per exemple, Castelldefels. L'actuació pretén incrementar en més d'un 15% la demanda de l'autobús, que deixin de circular 1 milió de vehicles cada any i generar 1,75 milions de nous desplaçaments en bici. Per fer aquests corredors s'invertiran 67 milions d'euros.
I la línia d'autobús entre Valls, el Vendrell i Calafell augmenta avui la freqüència i introdueix millores per afavorir la connexió amb les línies de tren que passen per Sant Vicenç de Calders. A partir d'aquest dilluns tindrà un total de 6 serveis d'anada i tornada, 2 més dels que hi havia fins ara. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola Marta, bon dia.
Quins seran tots els canvis?
Es tracta d'una millora global de la línia impulsada pel Departament de Territori, que també adapta l'horari de l'autobús, millora la velocitat comercial i amplia el servei fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Així mateix, per afavorir la integració del transport públic, es coordinen serveis ferroviaris i d'autobús amb l'allargament de la línia del bus fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders per permetre als usuaris accedir amb més facilitat al servei de Rodalies amb les línies R2 i R4 de Rodalies de Barcelona, RT2 de Rodalies de Tarragona i els serveis regionals R13, 14, 15, 16 i 17. Això farà millorar l'enllaç de la capital de l'Alt Camp amb la resta de municipis atesos per la xarxa de Rodalies, sobretot de l'àrea de Barcelona. Això ha de permetre als usuaris, segons el Departament de Territori, en col·laboració amb l'Ajuntament de Valls, tenir una millor combinació amb els serveis ferroviaris i facilitar, sobretot, la comunicació de Valls amb Barcelona.
Al Palau d'Anglesola, el Pla d'Urgell posa a disposició dels seus poc més de 2.000 habitants un cotxe elèctric compartit de lloguer. La idea és que personal municipal utilitzi el vehicle al matí i que els veïns en puguin fer un ús a la tarda i els caps de setmana. En Roger Segura, amb quins objectius s'impulsa aquesta iniciativa pionera a Ponent?
Hola, bon dia. Doncs es volen oferir alternatives a una xarxa de transport públic que, especialment en zones rurals com aquesta, encara presenta moltes mancances, però també contribuir a pal·liar la crisi climàtica mirant de canviar les maneres de fer dels veïns. Ho destaca l'alcalde del Palau d'Anglesola, Francesc Balcells.
Aquí al Palau d'Anglesola tots tenim un o dos cotxes a casa, perquè ho necessitem per allà on estem. Doncs si ens en podem estalviar un i compartir aquest vehicle, que és de tots, és un canvi cultural i és una mobilitat sostenible i, evidentment, és un estalvi energètic pel planeta.
Per llogar aquest cotxe elèctric cal ser soci de la cooperativa Som Mobilitat, amb una vuitantena de vehicles compartits arreu de Catalunya, i sol·licitar a través d'una aplicació les hores o dies en què es vol utilitzar.
El pot utilitzar la ciutadania del Palau d'Anglesola i del Pla d'Urgell. Reserves prèviament el vehicle, si està disponible. Vens aquí amb el mòbil, doncs se t'obre i tens la clau i el pots utilitzar. I després l'has de tornar al mateix lloc.
La iniciativa està cofinançada per l'Ajuntament del Palau d'Anglesola i l'Associació Líder de Ponent.
I el nostre clic del dia per al fil de Twitter del dibuixant i dissenyador gràfic Don Agrio, documentant una festa il·legal amb música i soroll que ja es va fer als búnkers del Carmel un cop va haver marxat la Guàrdia Urbana de Barcelona. Irònicament diu que ha estat un gran èxit la primera mesura contra les festes il·legals, que se'n van fer dues, el Turó de la Rovira i el del Carmel, i que el tall del carrer Gran Vista per evitar l'accés de taxis i vehicles amb conductor ha col·lapsat Conca de Tremp i Doctor Bové, i afegeix: el turó ja de per si ambientalment degradat, amb barraquisme i infravivendes a tota la zona de Marsans i de Rof, al qual només li faltava això. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La cotització del porc a la llotja de Mercolleida, referent del sector, ha pujat un 22% en els últims 2 mesos. Aquest increment també s'ha reflectit a les xarcuteries, on el preu, evidentment, no para de pujar, probablement ja ho heu notat. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I a què es deu aquest increment o aquest creixement constant?
Doncs a una coincidència de diversos factors que han fet reduir molt la producció de porc a Europa. Per una banda, el pinso és més car, un fet que ha portat a molts ramaders a tancar granges. També hi ha la pesta porcina, que afecta un gran productor com Alemanya, i a més, a una malaltia, la coneguda com rosalia, que ha causat la mort de milers d'animals.
Escolta'm, què és aquesta malaltia?
Doncs es tracta d'una síndrome reproductiva i respiratòria que està provocant elevades mortalitats de bestiar a les granges de tot l'estat. Sentim Eduard Costa, productor.
I perquè se n'han portat entre 6 i 7 milions de porcs, se n'han portat la sanitat, la rosalia. Aleshores, clar, falten estos milions de porcs, i per això s'apugen cada setmana. Portem moltes setmanes pujant, sí.
A la llotja de Mercolleida, que marca el preu de referència del porc per a tot Espanya i part d'Europa, el preu del quilo d'animal viu ha superat per primer cop els 2 euros.
Ningú podia pensar que s'arribés amb aquest preu, no? Però crec que l'arribar a aquest preu està més que justificat pels problemes sanitaris.
El preu del porc ha pujat 11 setmanes seguides, cosa que està suposant un mal de cap per les indústries càrnies, que asseguren que no han pogut repercutir aquest increment als seus clients. Sentim Joan Costa, director executiu de l'escorxador Noel Alimentària.
No podem repercutir-ho perquè tenim la barrera de la gran distribució, i després hi ha una altra cosa, el consum ha baixat.
La tendència a l'alça de la cotització es mantindrà a l'alça en les pròximes setmanes, segons preveuen tant els ramaders com les indústries.
Educació incrementa en 8.000 noves places l'oferta de formació professional per al curs que ve. En total se n'oferiran 171.000, es contractaran prop de 700 nous professors i s'avança la preinscripció perquè al setembre tots els alumnes tinguin plaça assignada. Barcelona, Sara Canyete.
Hola, bon dia, Marta. Doncs pràcticament la meitat de les noves places són per formació professional de grau mig i creix significativament en 1.000 places noves, aquelles destinades als estudiants que no tenen acreditats els estudis de l'ESO. Pel conseller d'Educació, Josep González Cambray, això demostra la determinació del govern per lluitar contra l'abandonament escolar prematur.
Aquest creixement es distribueix amb creixement en places de programes de formació i inserció, amb itineraris formatius específics, formació professional de grau bàsica, gairebé 4.000 places, 3.927 amb grau mitjà. Apostem clarament per els cicles formatius de grau mitjà, també per lluitar contra l'abandonament escolar.
Sara, de nou, els estudis que més augmenten el nombre de places són els de l'àmbit sanitari, electricitat i electrònica, comerç i, a més, màrqueting.
Sí, això coincideix amb els estudis que van tenir més demanda el curs passat. La planificació de l'oferta ha comptat amb la participació de patronal i sindicats, perquè el que es busca cada vegada més és casar millor l'oferta d'estudis amb aquells que tenen una sortida professional ràpida.
Orientar aquest increment de places en aquest sentit a l'economia digital, incrementant cicles com instal·lació i manteniment de sistemes connectats a internet, de robòtica col·laborativa, d'intel·ligència artificial i big data, a l'economia verda, incrementant cicles com el manteniment i seguretat en sistemes de vehicles híbrids i elèctrics, energies renovables, molt important.
I encara per lluitar contra aquest abandonament escolar prematur es prioritza l'assignació de places als alumnes de quart d'ESO. Això es va començar a fer el curs passat i s'hi afegeixen els de primer de batxillerat i els dels centres de formació d'adults. També s'incrementa fins a 100 el nombre d'orientadors destinats a la formació professional amb l'objectiu de frenar l'abandonament d'aquells alumnes quan ja han començat el curs.
Doncs tothom lluita com pot. Mireu què fa l'Ajuntament de Solsona. És crear una escola pública de jardiners i de manobres per persones que estiguin a l'atur. I l'objectiu és ajudar els empresaris de la comarca que no donen a l'abast perquè no troben persones formades en el sector de la construcció. Anem a Solsona. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. Doncs així és, els constructors del Solsonès no tenen mans per donar sortida a tota la feina. És el diagnòstic que fan l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i l'empresari del sector, Xavi Díaz.
Doncs hem detectat, i així ens ho han expressat, doncs que hi ha necessitat de persones formades en aquest sector, doncs perquè hi ha molta feina amb rehabilitacions, hi ha, en aquests moments doncs, hi ha una quantitat de feina important.
Gent jove que vulgui aprendre el sector, tant en fusteria com pot ser en jardineria, en paleteria, en pintor, en mecànic, cada cop hi ha menys mà d'obra.
Davant d'això, han creat una escola de manobres que ofereix un curs de 100 hores de formació, construcció, electricitat i jardineria. Després de la teoria, els alumnes faran pràctiques remunerades a la brigada municipal.
Para nosotros que estamos pues ahí un poquito parados, pues ha sido muy bueno, muy enriquecedor para tener un pelín más amplio el currículum.
Gerardo Kiwirit és alumne d'aquesta escola, s'hi ha apuntat per poder tornar al mercat laboral. De fet, aquesta escola aprofita una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per generar feina als barris. Aquí han posat l'accent al nucli antic de Solsona, ho explica la responsable Glòria Domínguez.
Part d'aquesta feina que es fa d'intentar que un barri antic no es degradi, com passa en molts altres llocs, és programes com aquests, en els que intentem que aquesta gent d'aquest barri doncs, tingui feina i que les coses funcionin.
En aquesta primera promoció de l'Escola de Manobres de Solsona s'hi han apuntat 8 persones, tots homes.
Gràcies, Eloi. A Barcelona es posa en marxa la transformació de l'antiga presó Model per convertir-la en un pol d'equipaments i zona verda a l'esquerra de l'Eixample. L'Ajuntament encarregarà la redacció del projecte per construir-hi un institut escola, un poliesportiu i l'espai memorial de la quarta galeria. Jordi Corbalan, quan estaran enllestits aquests equipaments?
Doncs, Marta, encara caldrà esperar fins al 2027, tot just ara, la recta final del mandat, l'Ajuntament encarregarà els projectes i les obres començaran l'any que ve. On hi havia els tallers de la presó, al carrer Nicaragua, s'hi construirà l'Institut Escola Xirinacs, un poliesportiu subterrani i una central per produir energia que abastirà tot l'espai de l'antiga presó. Un dels equipaments de ciutat serà l'espai memorial, que preservarà les tres plantes de la quarta galeria, on hi havia els presos polítics i el panòptic central. Es museïtzaran una dotzena de cel·les i es restaurarà la capella gitana, que té unes pintures. Jordi Rabassa és el regidor de Memòria Democràtica.
Allò que explicarem a la quarta galeria no té exclusivament a veure amb la repressió franquista, sinó que té a veure amb el que representa de repressió tot el sistema penitenciari des de principis del segle XX fins a arribat al segle XXI.
El memorial de la Model també inclourà l'espai exterior del pati. Des que l'any 2018 es van començar a fer visites i activitats a l'interior de l'antiga presó, hi han passat 200.000 persones. Mentre avança la transformació de l'espai, cedirà temporalment a les entitats de joves i cultura popular del barri part de la primera planta de l'edifici de l'entrada principal, el carrer Entença. En canvi, no es podrà enderrocar un dels murs del carrer Provença per obrir una plaça, com s'havia previst, perquè les façanes de les galeries no són del tot segures. En una segona fase, l'antic recinte de la Model acollirà habitatge públic, una escola bressol i una residència de gent gran.
A Tarragona, l'anella verda i la seva preservació és un dels aspectes de la ciutat al qual donen més importància els veïns. És el que revela el procés participatiu impulsat per l'Ajuntament per recollir les impressions de la ciutadania sobre el futur pla urbanístic en què es treballa actualment. Clara Chavarría Domingo, què han dit els veïns i veïnes sobre aquesta gran zona verda?
Doncs, per una banda, destaca la bona acollida de la futura ampliació de l'anella verda, però també fan algunes demandes. Andrés Martínez de la Riba, responsable de l'empresa Raons Públiques, ha coordinat aquest procés participatiu.
Es valora molt positivament l'ampliació de l'anella verda a terres cavades, a la Budellera, al Francolí, a l'Horta Gran i al Gaià. Sí que es demana que, en alguns casos, s'augmenti la protecció, és a dir, que no es pugui venir un altre pom i pugui desclassificar-los, sinó elevar el seu rang de protecció perquè assegurar que això es manté. I també millorar la connexió entre zones urbanes i l'anella verda.
El regidor d'Urbanisme, Xavier Puig, ha fet aquesta lectura sobre aquesta sensibilitat.
Els valors de la ciutat eren uns altres.
Hi ha hagut crisi immobiliària bèstia, hi ha hagut crisis econòmiques que han posat en dubte el creixement il·limitat, hi ha hagut unes pandèmies, hi ha un canvi climàtic. Si haguessin de treure una de les conclusions o una sola conclusió de tot aquest procés participatiu és la immensa valoració de l'ampliació de l'anella verda i dels espais naturals. És que ja no és la preservació de l'espai natural, és la recuperació dels espais naturals.
Altres reptes que els ciutadans han destacat són la connectivitat entre els barris, la millora de la mobilitat, l'aposta per un nou barri a l'Horta Gran o el foment del comerç de proximitat, entre d'altres.
Són 2:15. Avui, coincidint amb el Dia Mundial del Teatre, hi ha bones notícies pel que fa al teatre català. I és que va en camí de la plena recuperació. Ha dit que l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya ha fet públic que les sales de Barcelona han acollit prop de 2 milions de persones i han recuperat així un 21% del públic perdut. Ara, la mitjana per sala i dia supera el 60% de l'ocupació, gairebé 5 punts més que l'any passat. A més, en aquests primers 6 mesos de temporada, 23-24, també s'ha tornat a engegar la venda anticipada d'entrades i s'ha incrementat un 38% la recaptació. La presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, creu que amb les incerteses derivades de la pandèmia fa temps que s'han esvaït i que veu el futur amb bons ulls. Marta Viana, bon dia.
Hola, bon dia.
A Marta, el sector es mostra optimista, oi?
Sí, n'hem parlat amb programadors del sector, actrius i directors, i sembla que anem per bon camí. Una de les claus, molta més oferta de la que estem acostumats. Sentim l'actor Julio Manrique.
Comèdies musicals que estan funcionant molt bé, però també un altre tipus de propostes, no?, amb una vocació potser no tan declaradament comercial i que et peta l'algoritme, i estan funcionant coses de colors i de tons i amb llenguatges molt diferents. I això està molt bé.
Una altra estratègia, doncs, que les funcions són ara més d'hora. En alguns casos ve del toc de queda de la pandèmia i sembla que és una tendència que ha vingut per quedar-se, com ens apuntava Carme Portacelli, directora del Teatre Nacional de Catalunya.
Crec que ha vingut per quedar-se aquests horaris. Jo estic molt contenta d'aquests horaris. I jo crec que sí que és un horari bo, tant parlo dels horaris que tinc de sopar, perquè soparem sempre després del teatre, mai abans, i després la conciliació, arriba aviat a casa.
I una tercera, Marta, i és que alguns teatres privats aposten per programar més d'una obra a la vegada durant la setmana, i són precisament muntatges que ja van funcionar molt bé. Sentim Tània Brenlle, que és la directora artística de la Villarroel.
Quan tens una funció, com és el cas de l'Oreneta la temporada passada, que va exaurir les localitats durant moltes funcions, jo crec que el que no pots fer és agafar aquest espectacle i guardar-te del calaix. És molt emocional, no?, i és escoltem el públic que ens està parlant amb la seva reacció.
Amb tot només quedo jo, tens sols un tros de vent.
Aquesta cançó del Petit de Calaril no és nociva ni sexista. Doncs per això és un dels temes que ha triat l'Institut La Cetània de Manresa, al Bages, perquè soni per megafonia a les 8 del matí, just quan arriben els alumnes, quan han d'entrar a classe, vaja. Cada dia sona una cançó respectuosa diferent, un projecte per fer reflexionar els adolescents sobre el tipus de música que escolten i els missatges que hi ha al darrere. Anem a Manresa, Nàtia Dell, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Escolta'm, els costa trobar cançons, podríem dir, adequades?
Doncs mira, més del que sembla. N'han descartat moltíssimes. I no només per la música d'ara que escolten molts joves, que n'està farcida d'exemples. També hi ha temes de tota la vida que estan carregats de missatges masclistes i tòxics. I potser els hem cantat milers de vegades tots plegats sense ni ser-ne conscients. Jo sense tu no sóc ningú, tu tens la culpa de tot, coses així. L'Institut vol fugir d'aquests missatges, vol arribar als joves a través de la música, però música prèviament filtrada, música que encaixi amb els valors que està treballant al centre. La Sònia Moya, professora, és la impulsora d'aquest projecte, que porta per títol Les musiquetes de la Cetània.
Que a nosaltres no ens agraden, però és que a ells tampoc els agraden. Ja, bueno, però és que és el que hi ha, no? Doncs hem volgut fer tot un llistat de cançons que són històriques, però que a més ofereixen models de conducta bons, sants.
I posa un parell d'exemples més de cançons que han passat el filtre.
Rumbita del Sano Amor, que és una cançó potser menys coneguda, però és una cançó que parla de l'amor propi, no?, i de dir adéu a les relacions tòxiques, o jo què sé, o Boys Don't Cry dels The Cure, que, tot i que no és una crítica ferotge, recorda, no?, és que els nois no podem plorar en aquesta societat.
Escolta'm, i els joves, els nanos, què hi diuen?
Mira, hem parlat amb la Yara Sofia, de 16 anys, que confessa que hi ha cançons que a vegades l'incomoden quan les escolta.
Exactament, maltractada no m'he sentit, però sí de vegades ofesa, perquè hi ha moltes lletres molt sexistes que igualment les he escoltat. Bueno, al fin y al cabo és un tipus d'art.
En canvi, pel Joel Turà, de la mateixa edat, no el molesten.
Jo mai m'he sentit ofès o maltractat en algun sentit. Possiblement sí que m'identifico més amb algunes lletres, però mai m'he sentit atacat.
Sigui com sigui, per la Sònia, impulsora del projecte Destapar Emocions, aquesta edat és clau.
Que no parlem de les emocions, ens mostrem a les xarxes socials, físicament, sense cap tipus d'embut, però a l'hora de parlar del que ens passa, tenim bastantes fronteres.
I és que pels adolescents, com dèiem, la música és molt i molt important.
És com la meva zona de confort, com la manera d'estar relaxat a mi mateix quan estic nerviós, estic saturat amb algunes coses, per no pensar sempre.
Per mi la música significa tranquil·litat, un lloc de calma per desconnectar totalment, per tornar a trobar-me a mi mateixa.
Per tant, veient com és important la música pels adolescents, conscients d'això, l'Institut La Cetània de Manresa està mirant, doncs això, de colar missatges constructius i no pas destructius en aquestes cançons del projecte Música amb Filtres, que està tenint molt i molt bona acollida entre els joves.
3/4 de 2, el Maresme integra dins la xarxa del Memorial Democràtic 3 rutes per conèixer l'empremta que la Guerra Civil va deixar a la comarca. La més singular ens porta als edificis on es van instal·lar ambaixades i consolats i que a partir del 1938 van marxar de Barcelona. Anem a Caldes d'Estrac. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Els elements identificats estan per tota la comarca?
Sí, estan repartits pel territori. Els identifiquem amb uns faristols on s'explica breument quin és l'element que hi ha en aquell lloc i també hi ha dos codis QR, un del mapa de totes les rutes i també un altre que ens porta directament a la pàgina on s'explica com es va viure la Guerra Civil a la comarca. El president del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme, Joaquim Arnó, ens parla de quines són les tres rutes.
Hi ha la ruta que és la rereguarda i el front, que es van tenir refugis antiaeris per resguardar-se dels bombardejos que van haver, les fàbriques d'armament, els hospitals, després una ruta de la defensa costanera, els búnquers, blockhouse i bateries de costa per evitar un desembarcament per la rereguarda guarda del front de l'Ebre. I després, la ruta més singular és el de les ambaixades i els consulats.
I el president del Consell Comarcal, Damià del Clot, ens parla de la implicació que va tenir la comarca en aquest conflicte.
És un exercici molt potent de memòria històrica, de recuperació de referents culturals i de referents arquitectònics, que el fem des d'un punt de vista de recordar la memòria dels que van caure, de posar en valor que som una terra amb paisatges històrics i culturals i que som la darrera vàlua de resistència que va haver-hi contra els atacs feixistes.
Dèiem, però, Marta, que la ruta de les ambaixades és especial.
Sí, és singular perquè va ser aquí on es van traslladar les seus diplomàtiques que fugien dels bombardejos i dels saquejos de la ciutat de Barcelona. La majoria es van concentrar a Caldes d'Estrac, Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. Vicenç Llasera és l'alcalde d'aquest darrer municipi.
Hem volgut fer zoom sobre un moment històric crític per descobrir i valorar l'empremta diplomàtica i governamental que aquell episodi va deixar a la nostra comarca, a Can Pellicer, on es va establir la seu de la delegació diplomàtica de Suècia, i després a Can Valls, que va acollir l'ambaixada de França.
Si feu la ruta de les ambaixades, veureu que aquestes seus són cases senyorials, algunes impressionants realment, moltes davant el mar. Aquí s'hi van instal·lar primeres figures de la diplomàcia i també la política del govern del moment, fins i tot hi va ser el mateix Manuel Azaña. Avui aquestes cases tenen propietaris particulars i la majoria s'han rehabilitat. Al faristol hi trobareu sempre el dibuix de com era l'edifici original i si aneu a la pàgina del Consorci de Turisme, en alguns casos hi ha també la fotografia de l'època. Com a deferència a les ambaixades i consulats que hi ha en aquesta ruta, es troba la informació del faristol en català i també en la llengua pròpia de cada país. Una visita amb un final que ja és tradició a càrrec del president de l'ens comarcal.
Aquesta ruta de la Guerra Civil és la nostra denúncia, la nostra forma de dir mai més. I m'agradaria acabar, com faig sempre que em toca parlar en nom del Consell Comarcal, reivindicar aquesta comarca amb el crit de visca el Maresme lliure i tropical.
Trobareu tota la informació a la pàgina costadebarcelonamaresme.cat o bé els codis QR que hi ha a cada faristol.
Música d'última hora per explicar-vos el que acabem de saber, que han condemnat a 12 anys de presó l'acusat d'agredir sexualment la neboda des dels 16 anys fins als 19 a Lleida, Pere Joan.
Doncs sí, l'audiència considera provat que el tiet aprofitava que es quedava soles amb la noia a casa dels pares a Lleida per fer-li tocaments i obligar-la a mantenir relacions sexuals. La sentència de l'audiència també inhabilita l'home durant 18 anys per qualsevol feina que impliqui el contacte amb menors d'edat i li imposa 6 anys de llibertat vigilada. A més, li prohibeix comunicar-se o acostar-se a la noia durant 13 anys. També l'obliga a indemnitzar-la amb 10.000 euros.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La casa on va néixer l'artista empordanès Salvador Dalí a Figueres es podrà visitar a partir del mes de juliol. Ho han confirmat ja aquest migdia. Dalí va viure a l'entresol d'un bloc del carrer Narcís Monturiol i el seu pare tenia una notaria just als baixos. Anem a Figueres, Laia Claret, bon dia.
Bon dia.
I com seran aquestes visites, Laia? Entenc que es podrà veure tot l'edifici?
Exacte, es començarà per la notaria del pare i es pujarà fins al quart pis on hi ha la terrassa. A cada espai, un dels moments viscuts per l'artista empordanès. I és que Dalí va néixer aquí i va viure fins als 7 anys. A més, a l'entrada hi haurà 4 obres de l'artista que aniran rotant. La visita serà per grups de 8 persones, costarà uns 10 euros i seran visites immersives. Cada membre del grup portarà uns auriculars, com explica el director del Museu Empordà, Eduard Bec.
Seran uns auriculars que et permetran la socialització, que no aniran tapant les orelles, sinó que estaran a una distància de les orelles perquè tu et puguis relacionar amb les persones que t'acompanyin i a la vegada perquè també puguis copsar perquè hi haurà so ambient.
I l'exposició avançarà al ritme del grup. A l'habitació de Salvador Dalí hi haurà la pintura original a les parets. També es podran veure les diverses facetes de Dalí, la d'artista, però també la literària, la seva relació amb els mitjans de comunicació. Pels figuerencs hi haurà una visita anticipada els dies 1, 2 i 3 de maig durant les festes i fires de la Santa Creu. El projecte ha costat uns 3 milions d'euros gràcies a fons FEDER i l'aportació de diverses administracions. A més, a partir del mes d'abril també es pot visitar l'habitatge on Dalí va passar la joventut i l'adolescència, en aquest cas a la plaça de la Palmera, i on s'hi van allotjar personatges com ara Federico García Lorca. És un edifici modernista i l'entrada costa uns 15 euros.
Arriba la tercera edició del Festival Jordi Savall, del 28 de juliol al 15 d'agost a Montblanc i als Reials Monestirs de Poblet i Santes Creus. La vida, les dones que lluiten per la seva dignitat i la natura han inspirat el nou projecte del músic Montse Pujol.
Un festival que estarà dedicat aquest any, com deies, a la vida i a la naturalesa i farà també una reflexió sobre la història i la memòria a partir de 14 concerts que estaran relacionats amb la intenció de tenir en compte temes molt actuals. Jordi Savall ha explicat que com a músic tenen aquesta obligació.
Com a músics tenim el privilegi de fer sempre bellesa, emoció, treballar al costat de grans gegants de la música, i això no ens eximeix de ser també sensibles al que està passant al món.
L'estrena serà el 28 de juliol a Montblanc amb un espectacle titulat Diàlegs de la memòria i de l'esperit, interpretat per Esperion i el mateix Savall. I la segona proposta està interpretada per la jove Capella Reial de Catalunya.
I el tema serà Camins de l'ànima amb músiques del barroc. I el tercer concert serà un record de la història de Catalunya des de la Guerra dels Segadors fins a la capitulació de la ciutat de Barcelona. Por quererte,
por amarte, por desearte. Lila Downs, una de les artistes més influents de la música tradicional mexicana, és la cap de cartell de la 42a edició del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, un festival referent en el seu àmbit que es farà del 6 al 9 de juliol a Vilanova i la Geltrú, Montse Camps.
Sí, la cantant farà un concert el 8 de juliol que combina rancheras, corridos, boleros, jazz o hip-hop amb lletres que parlen de justícia, immigració o desigualtat de gènere. Al seu costat destaquen altres propostes que ens explica Miquel Alcaraz, director artístic del certamen.
A més, també comptem amb la cantant grega Marina Sati. Des de Galícia ens visita en Xurxo Fernández, acompanyat de les seves inseparables Pandereteiras sense fronteres. I, a més, també tenim una altra proposta que acaba de sortir del forn, que són els catalans del Pony Pissador amb els The Longest Johns de Bristol, que presenten el seu nou disc presentat la setmana passada, The Longest Pony.
En total seran 16 concerts dins una programació artística equilibrada, combinant artistes consolidats amb nous creadors, tot en un moment en què la música d'arrel està clarament a l'alça.
La gent torna a creure en el FinBT, es torna a creure el festival com a seu i torna a creure en aquesta música tradicional i popular que, evidentment, com el seu nom indica, és per tothom i s'està demostrant.
El festival es tancarà amb una actuació festiva del duet El Foll, que ofereixen versions molt especials de grans hits d'estiu. Com sempre, totes les actuacions són gratuïtes.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia i comencem els esports parlant de futbol sala perquè avui el Barça juga partit de Lliga. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia, en concret de la 24a jornada, les 9 juga a la pista del Jaén. Antonio Pérez, jugador del Barça.
Pues sí, la verdad es que es un partido especial. Volver a casa siempre va a ser bonito. Y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil. Ellos llevan una muy buena racha, están en una buena dinámica. Y sabemos que va a ser difícil todo el partido. Nosotros esperamos salir concentrados desde el primer minuto, a por todas. Y nuestro objetivo, obviamente, es sacar los 3 puntos para seguir aumentando el colchón que tenemos con el segundo.
El Barça és líder a la classificació i els andalusos són tercers. També avui, però en esquí alpí, han començat els campionats d'Espanya Baqueira Beret amb l'eslàlom. L'osonenc Quim Salarich i el vallesà Albert Ortega estan entre els candidats a podi.
En motor, el gran ullerí Aleix Espargaró s'ha queixat de com van anar algunes coses en aquesta primera cursa del Mundial de MotoGP.
Espargaró parla d'excés d'agressivitat. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Aleix Espargaró torna empipat de Portugal. El seu germà és a l'hospital i ell pensa que aquest MotoGP 2023 no comença bé, que hi ha massa agressivitat.
Esto sí que es algo que me da la sensación de que no aprendemos. No, después de las caídas de ayer, hoy la gente ha arrancado igual, Winter me ha chocado. Joan Mir tenía, por ejemplo, un long lap penalty y la primera vuelta, no sé si podéis ver repetir la carrera y coger mi onboard cámara, es una locura. O sea, parecía jugar a los bolos cuando tenía que perder 5 segundos. Es decir, no hemos entendido nada. ¿Qué más te da?
L'Aleix pensa també que Marc Márquez hauria de ser sancionat amb una cursa d'absència i no tot just 2 penalitzacions de volta llarga al pròxim Gran Premi, que ja és aquesta mateixa setmana a l'Argentina. De moment, el de Granollers ha començat sumant 11 punts amb una 6ª i una 9ª posicions respectivament de les curses sprint i llarga de Portugal. També a MotoGP, Alec Rins va fer ahir diumenge 10è i a Moto3, Xavi Artigas va acabar 8è. Dissabte que ve a les 8 del vespre, cursa sprint de la República Argentina i diumenge a les 7, la cursa llarga, sempre pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Damià. A la Champions femenina, dimecres, el Barça jugarà la tornada dels quarts de final contra la Roma, a qui va guanyar per 0-1 a l'anada.
Salma Parayuela, jugadora del Barça, demana calma si d'entrada no entren les ocasions.
Haciendo borrón y cuenta nueva, creo que cuando fallas mucho, cuando generas mucho y fallas mucho también en el partido, te entra una sensación de como de ansiedad, como de, jolín, no me está entrando. Creo que mantener la calma porque si estamos controlando el juego, estamos creando ocasiones, tarde o temprano va a llegar y sobre todo, pues eso, mantener esa calma, no entrar en la desesperación y seguir creando ocasiones hasta que entre.
I ahir es va jugar la final de la primera Kings League al Camp Nou entre el Barrio i Aniquiladores. La victòria va ser pel Barrio, que es va imposar per 3-0. Més de 92.000 persones van assistir-hi, entre les quals el president de la Generalitat i més de 2 milions n'han seguit els partits a través del Twitch i de les xarxes socials. Gerard Piqué, impulsor de la iniciativa.
Quan vam començar això no esperàvem, òbviament, que sortís tan bé. Sabíem i teníem molta confiança en que funcionaria, però no d'aquesta manera. Jo crec que avui és el clar exemple de que a la gent doncs, li agrada.
Tot plegat ha suposat 2,5 milions d'euros d'ingressos pel Barça.
El que fa al cas Negreira, el diari Ara explica que com a mínim 5 àrbitres van contractar els serveis d'assessorament del fill de l'exàrbitre.
I que li pagaven en efectiu, amb l'esperança que això els afavorís, ja que Negreira pare ho tenia en compte a l'hora de recomanar-los com a àrbitres candidats a pujar de categoria o bé a mantenir-se a la més alta. També publica que la Federació Catalana de Futbol també va contractar el fill de Negreira per impartir seminaris d'arbitratge per tot Catalunya i que els àrbitres que aspiraven a l'ascens es veien obligats a assistir-hi, ja que això atorgava una puntuació extra. En hoquei herba al polo es van dur ahir la Copa Femenina després de derrotar el Club de Campo la final per 2-0. És la 5ª Copa per l'equip català. Xantal Ginés, la capitana del polo.
No, la veritat és que no portàvem gaire bona dinàmica. Sí que és veritat que l'últim partit de Lliga que vam jugar contra el Pozuelo vam comentar que era molt important el tema de la possessió, saber en quins moments ser verticals i en quins no. I com el que tu has dit, el primer partit contra el primer de la Lliga sabíem que era també molt important la defensa i crec que hem guanyat gràcies a això un gol en contra en tot el torneig. Crec que, bueno, això és molt important.
L'Atlètic Terrassa, de la seva banda, no podrà revalidar la Copa d'Hoquei Herba masculina. L'equip va perdre contra l'anfitrió, el Club de Campo, per 3-2 als shootouts. A la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota clara del Barça-Sant Feliu en la pista del Saragossa, 88-46. I a l'Hoquei Lliga masculina, aquest resultat, Reus 2 al Coi 0, Liceu 5, Igualada 1 i Barça 5, Calafell 1. A la femenina, un partit al Picat 3, Calafell 7. Acabarem amb rugbi perquè la Sant Boiana va perdre la final de la Copa Ibèrica contra los Belenenses, el campió de Portugal, per 10-45.
No t'ho pots perdre. You
are my only dream. I avui acabarem parlant de fotografia del Festival Mirades del Baix Empordà, en què es poden veure les obres de 17 artistes en diferents sales de Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell i Girona. Un certamen que se celebra cada 2 anys. I en aquesta ocasió podreu veure fins a Sant Jordi, fins al 23 d'abril, les fotografies de catalans com ara Paula Artés i Sergi Batlle, els treballs de la madrilenya Clàudia Herran, la danesa Lisa Pram i la xilena Inés Molina. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.